Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. Rebutgen el davant del possible nou cas de violència masclista a Huéscar, a Granada. Sembla que un home de 71 anys ha assassinat a cops de destral la seva dona de 66 i després s'ha penjat. L'Ajuntament de la localitat ha fet aquest matí un ple extraordinari i ha decretat un dia de dol. Ho explica l'alcalde José García Giralte.
L'Ajuntament de Huéscar, en sessió urgente i extraordinària, ha acordado rechazar la violencia de género en todos sus aspectos y concretamente en el asunto tan luctuoso que se ha producido en nuestra ciudad, que tiene como resultado la muerte de una mujer. Hemos decretado un día de luto y se concentrarán los colectivos y asociaciones en la puerta del ayuntamiento el lunes próximo.
Els cadàvers els ha trobat la filla del matrimoni a les 9 d'aquest matí quan ha anat a casa dels pares. No hi ha constància de denúncies prèvies per maltractaments ni a la policia ni als jutjats. La parella, que havia tingut una carnisseria, es va jubilar fa uns anys i el fill és qui es va encarregar del negoci. Més notícies, Laura Álvarez.
Milers de persones es concentren aquesta tarda a prop del pont del Bòsfor d'Istanbul, on aquesta nit i matinada es commemorarà el primer aniversari del cop militar fallit a Turquia. En el primer acte commemoratiu aquest matí al Parlament, el primer ministre turc, Binali Yildirim, ha destacat el fracàs del cop com una victòria de la democràcia. El president Cambra ha assegurat que Turquia no s'enfrontarà mai més a aquesta mena de calamitats. En canvi, el líder de l'oposició, el socialdemòcrata Kemal Kılıçdaroğlu, ha criticat que no s'hagi aclarit prou el paper de la branca política dels colpistes.
Els bombers francesos ja han aconseguit controlar l'incendi forestal que des d'ahir a la tarda crema el Voló, a la Catalunya Nord. El vent i les altes temperatures han complicat les feines aquest matí i fins ara les flames han devastat prop de 190 hectàrees. 180 bombers continuen treballant per extingir totalment l'incendi que afecta els boscos al peu del massís de l'Albera, al seu vessant nord. El cap de la policia, Philippe Vigny, n'ha parlat als mitjans francesos.
És un patrimoni natural que desapareix. Evidentment és un espectacle de desolació. Sí que hem de dir que no hi ha víctimes ni ferits. Els excursionistes s'han posat en un lloc segur des de l'inici de l'incendi. Aleshores, s'ha calgut evacuar una casa, però no s'ha hagut de fer cap altra evacuació.
Aucune autre évacuation n'a été nécessaire.
El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, vol ser el president que resolgui el procés independentista. Ho ha dit només començar el discurs que ha fet quan el Consell Nacional del PSC l'ha designat candidat oficial a la presidència de la Generalitat. Iceta també ha demanat eleccions al Parlament.
Quan votem, ho farem de veritat, amb garanties de veritat, sabent que en democràcia la garantia és el respecte de la llei. Per cert, per votar de veritat, per què no fem ja unes eleccions al Parlament? Així podríem començar a sortir del laberint, que és el que la majoria dels catalans i les catalanes volen.
En marxa el Barcelona Beach Festival, la trobada internacional de digis especialitzats en música electrònica de ball. Figures de talla internacional com Armin van Buuren hi actuen aquest dissabte fins ben entrada la matinada. Sant Adrià de Besòs, Marc Ruiz.
Bona tarda. A la platja del Fòrum es comença a omplir d'incondicionals de la música electrònica de ball davant de l'escenari del Barcelona Beach Festival. A aquesta hora és el DJ JP Candela que està fent suar als assistents. Candela és un reconegut productor que ha treballat a Eivissa durant 2 anys amb David Guetta i més tard ha participat en festes com la del 10è aniversari de Calvin Klein. Si bé avui estem presenciant més la seva vessant de selector amb una acurada tria musical que mescla en directe. El gran nom de la jornada és Armin van Buuren aquesta nit, però també cal tenir en compte DJs com la californiana Kitten, que ha punxat a mitja tarda, o Los Frequencies, que escalfarà la platja aquest vespre en temes com el conegut reality. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Sant Adrià del Besòs.
Esport, Ramon Salmurri.
Chris Froome ha recuperat el mallot groc de líder a la 14a etapa del Tour de França de ciclisme. En només 500 metres d'ascensió al final d'etapa li ha tret 25 segons a Fabio Aru. Ara l'italià és segon a 18 segons de Chris Froome. Romain Bardet és tercer a 23 i Rigoberto Urán és quart a 29. La victòria d'etapa ha estat per l'australià Michael Matthews del Sunweb. Garbiñe Muguruza ha guanyat el torneig de Wimbledon de tennis derrotant Venus Williams a la final per 7-5 i 6-0. És el primer títol de Muguruza a Londres i el segon gran slam de la seva carrera, després del Roland Garros de l'any passat. Demà es jugarà la final masculina entre Roger Federer i Marin Cilic. Ona Carbonell ha guanyat la medalla de plata en el solo tècnic de natació sincronitzada al Mundial de Budapest. La catalana només ha estat superada per la russa Svetlana Kolenichenko. El Gran Premi de la Gran Bretanya Fórmula 1, Lewis Hamilton sortirà des de la pole, seguit de Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. Max Verstappen sortirà en quarta posició. Fernando Alonso, sancionat per haver canviat la bateria del seu McLaren, sortirà últim.
Fins aquí les notícies. L'estiu a Catalunya Ràdio és... Quan sents tot això, saps que és l'estiu.
Perquè tu, perquè jo...
L'estiu és Catalunya Ràdio.
Hola, Àlex. Però si estàs totalment mullat.
Esclar, vinc de la feina i ja saps, a Don Piso ens mullem.
Sí, a Don Piso ens mullem. Estem tan segurs que vendrem el teu pis al millor preu que et regalem un iPhone 7 només per posar-ho a la venda. Truca'ns al 93 306 9090. Som la millor opció per vendre el teu pis. Ja saps, a Don Piso ens mullem.
Dissabte a la nit.
Perdona els meus amics per cantar aquesta cançó.
Si vols cantar, ballar, jugar, viure i sobretot anar a dormir tard, no et perdis, no perdis el compàs. No et podran dir que no. No perdis el compàs a TV3 aquesta nit.
Il·lusió, creixement, ambició. Tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
Generació Digital.
Benvinguts. Aquest és el programa número 624 del Generació Digital, que ha sumat a les 140 edicions que van fer a Ona Catalana, el mateix equip amb el nom de Game Over, doncs sumen un total de 764 edicions. Molt bé. El programa d'avui és triplement especial. Per una banda, estem a 7 dies de celebrar els nostres 15 anys a la ràdio. Segon, és el darrer programa de la temporada i tercer, l'any vinent en renoven. Mateix dia, mateix horari, dissabtes a la mitjanit. Per fer-ho bé, els del CCCB ens han convidat a fer aquest darrer programa al seu arxiu i estem acompanyats d'uns quants oients que han volgut venir. Benvinguts a tots, un aplaudiment. Hem de dir que... Avui tenim la sort de tenir el control tècnic de Catalunya Ràdio, en Ricard Portal, a la producció aquí al CCCB, la Lola Cuadrado. El control com a tècnic d'exteriors, en José Antonio Muñoz. I el control central, en Víctor Lorenz.
Generació Digital, amb Albert Murillo.
Generació Digital és el programa de Catalunya Ràdio que parla de la cultura i l'entreteniment digital i sobretot de com podem alimentar la nostra creativitat amb la tecnologia, amb la programació, els robots o els videojocs. El fet que siguem al CCCB no és casual. Tenim moltes ganes de parlar-vos de l'Expo Bior Digital. També us volem parlar d'un llibre sorprenent escrit per David Jaume Andreu que es diu Dragon Ball, los videojuegos de una generación. I també tindrem aquí uns bons amics del programa, que són els Instronics, que ens acosten la tecnologia i la música amb una filosofia creativa i maker.
Això és Generació Digital. Gina Tost, Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez.
Cris, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Gina, què tal?
Hola.
Francesc, com anem?
Molt bé.
Xavi, com estàs?
Bé, bona tarda. Hola, ara sí, bona tarda.
Ha sonat el teu fill fa dos minuts amb una publicitat?
Ha sonat el meu fill i m'ho heu dit vosaltres perquè jo era incapaç de reconèixer.
No pensis el compàs.
Sí. En efecte, era ell, sí.
Albert García, què tal?
Hola, molt bona. És una mica marejat, eh?
Sí, per què?
Aquesta experiència que hem viscut fa uns moments...
Ara en parlarem d'aquesta exposició del CCCB. Eli, què tal, com estàs? Molt bona tarda. I Estar, tot bé?
Bona tarda, sí senyor, estupendo, com sempre.
Molt bé, aquest programa és, com dèiem, un programa especial perquè d'aquí el 22... El 22 de juliol és el dia exacte del 2002 que vam fer el primer programa del Generació Digital. En aquella època es deia Game Over. Era una època on parlàvem molt de videojocs, on feien programes especials del Pac-Man i que passaven doncs, coses diferents, absolutament. Són 15 anys que han passat moltíssimes coses. Però com que som dins del CCCB, hem de començar primer per parlar de coses relacionades amb el programa i amb els regals que estem donant. I és que avui, oients que ens heu vingut a veure... donarem regals, eh? Ja ho anirem explicant a poc tots els regals que anirem donant, però primer de tot, Eli, la setmana passada vam engegar el concurs d'un videojoc.
Vam començar a comunicar que sortejaríem el videojoc de la Play 4, el Dragon Quest Heroes 2,
sí.
I a hores d'ara ja podem dir qui és el guanyador.
Uh-huh.
Es diu Albert García, no és el nostre, és un altre, l'Albert García Penya. Li regalem per les seves constants ganes de fer-nos preguntes per enriquir el programa i aquesta setmana ens ha enviat aquesta.
Us vull fer una pregunta pel programa de la setmana que ve i és si vosaltres heu pogut provar els gamepads aquests que són high level, els salts de gamma, si realment noteu diferències de jugar amb un gamepad normal, ja sigui Play 4 o Xbox, amb aquests gamepads que són bastant més cars i sembla ser que la qualitat és millor. Què en penseu al respecte? Moltes gràcies, adeu.
Adeu, gràcies, Albert. Per tu és aquest joc de Dragon Quest 2. Heu provat aquests pads, aquests controladors de videojocs més cars? No sé si s'han dit diferència.
Doncs una mica sí. Una mica diferència sí que hi ha, per exemple, la qualitat dels materials, del comandament, dels botons, i també una cosa que és molt important. A vegades el recorregut del botó és també una mica més, tens una mica més la sensació de prémer el botó,
sí.
I també duren més. Mm-hmm. Penseu que són professionals per gent que juga molt a videojocs i han de tenir una més resistència. I jo sí que recomano, si disposa dels diners per tenir aquest upgrade.
Saps com ho noto jo? Pel pes. És a dir, per com, quan tu agafes, és com en els mòbils. Quan tu agafes un mòbil que és una miqueta més car, els materials mm-hmm. estan fets de tal manera que el tacte fins i tot és millor. I el pes, si pesa poc, si pesa molt, també et dona aquesta sensació de jugar millor o jugar pitjor i de ser més còmode a l'hora d'agafar-lo.
Són molt més cars o no? Què estem parlant de...
A vegades el preu pot variar entre 20 euros o 200 euros.
Uf,
imagineu-vos.
Déu-n'hi-do, continuem, va.
Doncs també aquesta setmana ens han passat una nota de veu a una iniciativa molt curiosa. Aquesta barreja música i videojocs. Ens parla l'Eric d'Arcade Party.
Ei, què passa, Generació Digital? El 29 de juliol celebrem a Barcelona l'Arcade Party, una festa nocturna pels fans de l'anime i els videojocs. Es farà a la discoteca Lelons Club, a l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà dolços japonesos gratis, concursos i una sala sencera plena de consoles i videojocs oberta tota la nit. Si us mola el rotllo, trobareu més informació a Arcade Party Punès. I dit això, us hi és una pregunta. Segons vosaltres, què no hi podria faltar una festa otaku i gamer?
Una festa otaku i gamer. Francesc, què no pot faltar?
Home, i aquí que tenim el llibre sobre videojocs de bola de drac, per favor.
Molt bé.
I tant.
Cosplays i ramen. No pot faltar.
Jo penso que no pot faltar l'autobús aquell de Totoro, és aquell del
gat. El Neko Basu.
Sí, no sé, penso
el barret de Totoro del Francesc.
Per exemple. Doncs això passarà, de fet, a través de la xarxa us donarem doncs, tots els detalls d'aquest noi, l'Eric, que ens comentava aquesta Arcade Party, mesclar videojocs amb música. Ara parlem de la part més digital de l'artista Björk a través de l'exposició Björk Digital. José Luis de Vicente, molt bona tarda.
Hola, Albert.
Com estàs?
Estic bé, com m'alegro de veure-te.
Ja. No, igualment.
Un mes.
Sí, ets la persona que més ve i més repeteix d'aquest programa, que ho sàpigues.
Una vegada al mes, està bé.
Parles més que nosaltres.
Gina,
l'últim dia que ens vam veure reclamava una secció, sí? Em sembla. Que sí.
Bueno, no deia jo tant. A veure, ara no. Ja parlaré després de l'estiu.
Molt bé.
No sé si una secció, però el José Luis de Vicente, en aquests 15 anys d'història de la generació digital, ens ha parlat d'art futura, del sonar més D i de diverses exposicions del Centre de Cultura Contemporània, com aquella del Big Bang Data, us en recordeu?
Sí.
Ell és el comissari del sonar més D i és col·laborador de l'exposició Björk Digital.
Per cert, Big Bang Data 2014.
Sí, senyor.
És molt fort, perquè han passat 3 anys i no, jo almenys no tinc aquesta sensació, no sé tu.
Bueno.
Sí, vale, d'acord. Sí, sigut més intens.
No, el que passa és que per a mi no és de fet passat, perquè encara està donant voltes per el món. Ara està a Praga.
Molt bé.
I pronto estarà a altres llocs. Però fem una nova exposició, que s'inaugura a l'octubre aquí al Centre de Cultura Contemporània.
Sí,
és molt important. Es diu Després de la fi del món. És una exposició sobre el món després del canvi climàtic. Així que això esperem.
I què?
Optimisme, sobretot.
Sí, no, sí, perquè hi ha el després és una part superimportant del títol.
De fet, tu comentaves l'altre dia al Twitter la preocupació d'aquesta separació que hi ha hagut la setmana passada, crec, d'un bloc important de gel, no?
Sí, bueno, si esto ahora es la sección ciencia de generación digital, lo puedo explicar. Larsen C es una grieta en una gran placa en la Antártida que hacía muchos meses que se esperaba que se rompiese y finalmente se ha roto. Sí. Aunque, como todo lo que tiene que ver con este tema es muy complicado, nunca puedes decir algo técnico, que se ha roto por el cambio climático. Yeah. O podemos determinar que ha sido por esto, y de hecho los científicos tienen visiones distintas. Pero, bueno, es un tema apasionante.
Parlem de l'exposició de la Björk Digital, que es pot veure fins al 24 de setembre al Centre Cultura Contemporània. De fons sona Stone Milker, de l'àlbum Vulnícora, que de fet és un dels àlbums que hi ha més cançons, no?, en aquesta exposició. O
sí, perquè de fet és l'últim àlbum de la Björk i molts dels projectes de realitat virtual, de fet tots fan referència a temes d'aquest àlbum. I Björk fue una pionera a l'ús del videoclip com un llenguatge artístic, també ha volgut ser la primera en apropar-se des del món de la música a la realitat virtual.
I l'utilitza molt bé.
De fet, pots veure, jo crec, una evolució en les peces de l'exposició, perquè les peces més antigues tenen 2 anys i algo, i les més recents tenen 1 par de mesos. Així que a la medida que te vas movent per l'exposició també ves aquesta evolució d'un llenguatge que és tan nou que d'alguna manera s'està trobant su espacio a medida que va desarrollándose.
De fet, aquesta que escoltem està enregistrada a una de les seves platges predilectes o preferides de quan era petita, em fa l'efecte. A mi és una cançó que m'ha connectat molt. L'havia vist a YouTube. De fet, a YouTube ho pots veure. El fet de que ho puguis veure aquí a Mulleres, la presència és més immersiva. I m'ha connectat molt amb aquesta artista, amb aquesta cançó, veure-la dimarts passat.
Sí, de fet, aquesta és la més antiga de totes i és una de les dues peces de l'exposició on està i la instal·lació de Black Lake, en què Islàndia és d'alguna manera tan... i el paisatge islandès tan protagonista com la pròpia Björk. I, de fet, jo crec que la idea central en tota l'obra de Björk és la relació d'alguna manera entre tecnologia i naturalesa. I crec que aquestes dues peces la posem molt en un primer pla.
Equip de la Generació Digital, fa 10 minuts que heu sortit de l'exposició.
Marejats, molt marejats.
Sí, t'has marejat?
Jo una mica he hagut de tancar els ulls, no he arribat a caure a terra, però sí, home, la realitat virtual és el que té, és a dir, posar les ulleres i ser una cosa tan immersiva, i sobretot si les imatges, no tu, però si les imatges es mouen molt, no? En concret ha estat, no vull fer spoilers, però hi ha un moment que hi ha una part important de l'anatomia interior de la Björk que la tens molt a primer terme.
Sí,
però és que m'agrada molt això que deies, a la platja, és a dir, tenia la Björk, ha arribat un moment que tenia la sensació que Björk m'estava cantant a mi i la tenia un pam de la cara, i això doncs crec que està molt lograt, està molt aconseguit.
De fet, no sé si us heu adonat, tu poses unes ulleres, ella està cantant, tu la vas mirant, de fet es desdobla, de vegades hi ha 2 Björks o 3, però tu quan gires el cap m'ha resultat increïble el fet que la música s'escolta en estèreo perfecte i la seva veu es va ubicant en aquest estèreo i la música continua escoltant-se perfectament. Tècnicament, no sé, això deu ser molt fàcil, però a mi m'ha sorprès i m'ha naturalitzat molt el moment.
És interessant esto, además, porque la realidad virtual, la misma imagen de alguien con un headset de realidad virtual puesto te remite a la visión y a una nueva relación con la imagen, pero el sonido es crucial. El sonido es es absolutamente central para la experiencia. Y de hecho, creo que el sonido y fórmulas de sonido, como lo llamamos el sonido binaural, que es cuando grabas con dos micrófonos a la misma distancia que están tus orejas, es la primera forma, en realidad, de realidad virtual, de, uh-huh. de trasladarte a un mundo en el que te vuelcas. Uh-huh. Y esto es muy importante, claro, porque las canciones son la otra parte de la experiencia.
Quan hem entrat a l'exposició, el primer que ens han dit és, i més important, aquests auriculars són Bowers & Wilkins, sí. que són els preferits de la Björk i que és molt important que us els poseu correctament perquè, si no, no sentireu bé exactament aquesta tridimensionalitat auditiva.
Uh-huh. Després en parlarem de la gent que t'acompanya en aquesta exposició perquè no és fàcil. Continuem parlant al Generació Digital en directe des del CCCB i parlant de Björk Digital. Cris, què t'ha semblat la primera de les peces a una sala que, no sé, jo crec que hi ha 80 altaveus, no?
Sí, n'hi han 50.
Ah, mira, 50. D'acord, ja no sabia.
I el que anava a dir, la gent que té home cinema a casa segurament ho valorarà molt, perquè normalment tens 4 laterals, un de veu i un subwoofer, i aquí n'hi han 6 subwoofers, uh-huh. i en cada altaveu, doncs en una fila sona instruments de corda, en d'altres sona doncs, una veu que fa... I d'altra, vinga, la veu... Bueno, sons molt divertit i on et fiques, dins de l'espai, doncs notes una experiència una mica diferent uh-huh. en un altre lloc. Llavors, molt bé.
De fet, ens estem referint a la cançó Black Lake, que està, pot ser que hagi estat al MoMA?
Sí, sí, de fet, aquesta peça va ser una producció del MoMA. Björk va fer una exposició al MoMA fa 3 anys i aquesta peça fue la gran producció que era que estava al centre d'aquesta exposició al MoMA i està en la col·lecció del MoMA i s'ha incorporat a Björk Digital i és l'única peça de l'exposició que no és de realitat virtual, però és otra forma de llenguatges immersius, que és molt important.
I ho ha gravat un cineasta, no? Vaig escoltar, no m'he notat el nom, però...
Sí, ara me pilla, sé quin és, perquè hi ha molts realitzadors distintos en cada
una. Sí, de fet, veure els crèdits d'aquesta exposició és realment espectacular. Comentava abans el tema dels guies. Aquesta exposició és diferent a les que ens podem imaginar com a exposició, tu vas a un lloc, et vas movent de forma, doncs, amb llibertat, etc. Aquí tens llibertat, però estàs guiat per unes persones que et van introduint a certs espais i et van, doncs, t'has de seure, t'has de posar els auriculars. Hi ha una... és important l'esforç que es fa a nivell humà aquí, no? Penso.
Sí, jo... De hecho, le hemos dado muchas vueltas al hecho de que de una manera estricta no es exactamente una exposición. Casi necesitamos otra palabra, porque la experiencia se parece muy poco a la experiencia de una exposición. Sí. Un dato, por ejemplo, es que no hay ni una palabra escrita en las paredes. Tú te vas moviendo por un gran espacio negro en el que los asistentes son tus guías, y no son guías para explicarte lo que pasa, sino para ponerte en la situación para disfrutar de lo que vas a ver. Y entras en grupos reducidos y controlados, no entras cuando quieres, sales. Es más, es parecido a la experiencia de ir al teatro, de alguna forma,
sí.
y todo ese equipo humano es esencial para permitir tener el tiempo de ir pasando por cada uno de los proyectos uno a uno.
De fet, és tan immersiu que en un moment he tingut una mica fins i tot de por de dir, ostres, tot escur, aquí ara que sonarà molt fort, no? Ha estat molt bé.
No, m'ha agradat perquè, per exemple, els guies hi aporten molt humor a l'hora de fer l'explicació. Sí, explica les coses amb gràcia, que això s'agraeix, no? Que estàs allà també. No sé. Em recordo molt els quadres en moviment de Harry Potter. Abans d'entrar aquí parlàvem amb Harry Potter, sabeu? Les parets estan plenes de quadres amb les figures que es mouen. Vindria a ser això, no? Veure una pinacoteca d'imatges en moviment, no? Més enllà del videoart, fins i tot. És una cosa molt immersiva. Està molt bé.
De totes formes, moltes vegades la gent quan parla d'aquesta artista és una artista egocèntrica.
Uf, egocèntrica.
No, no creus?
Sí? O sea, hablar de ego en el mundo del arte es complicado. Ella evidentemente está en el centro de la exposición, de alguna manera.
Sí, sí.
Es el tema de la exposición y también es una actriz que representa distintos personajes. De alguna manera es una obra de teatro también con un único personaje o con un único actor que va cambiando de personaje.
Porta el seu nom, també.
Dona
una pista, no?
No, sí. Parlava com a ella, com a artista, que ho és, i és com el Michael Jackson.
Pero fíjate, cuando estuvo en Sonar hace justo un mes pinchando, ella dijo en el encuentro que tuvo con la gente que precisamente estaba ahora pinchando para que todo no girara alrededor de ella, que poner música de otra gente y, de hecho, presentarse en la oscuridad del escenario sin estar en primer plano era una manera también de salirse un poco de ella. O sea, que eso era otra faceta, quizás el polo completamente opuesto de la exposición.
Doncs ens fa molta il·lusió regalar 5 entrades dobles per veure immersivament aquesta exposició, que hi serà, com dèiem, fins al 24 de setembre.
La gent que vagi amb temps, eh?
Exacte, que vagin temps, de
80 minuts, no, aproximadament.
Sí, sí, no és no
sí, curta, és hora i 20 i tienes que estar como unos 15 minuts antes de la hora en la que entras.
Una molt bona forma és entrar a la pàgina web i reservar hores, perquè ja doncs cada 20 minuts doncs surt un grup, em fa l'efecte, vull dir que està molt ben pensat.
A veure, per fer aquest sorteig d'aquestes entrades del CCCB, tenim una mà innocent anomenada José Luis de Vicente, el senyor de la secció. Aleshores,
cinc,
sí, aquests cinc no participaran en els següents concursos, excepte l'últim, que és el de la Switch. Que sapigueu que podeu guanyar tots aquests premis d'aquí, però si guanyeu el primer o el segon, no en podeu guanyar cap més fins al concurs final, o el sorteig final, que és el de la Switch.
La
Esteu Gina, preparats, eh?
La Gina està parlant amb el nostre públic.
Estic parlant amb el públic perquè... Molt bé, la gent no es queixa, per tant, no, entenc que endavant.
Sí. Doncs escolta'm, endavant José Luis... amb els cinc... Sí, sí, cinc números.
Cinc números. Sí, sí, sí. A veure, Eli, ves llegint el que...
A veure, que el tinc jo al costat, el José Luis.
A veure, l'hi de fons.
La primera entrada doble és pel número 8.
La segona.
A primera fila, molt bé.
Sí, sí,
anem traient. L'altra serà pel número 6.
Molt bé.
José Luis, ves fent, que anem de treure 5.
El número 15.
Molt bé, 3 ja.
El número 1.
I finalment...
I l'últim serà el número 7.
Molt bé, aquests 5 números després els posarem en contacte amb vosaltres.
Els guardem ara un momentet.
Sí. Els traiem, però no patiu, perquè després pel regal important i sereu tots dins, és més que res perquè tenim més regals perquè doncs, no es dobli, no? I sigui una miqueta més just. Molt bé, recordeu, CCCB, directament allà podeu agafar número i hora i dia per veure aquesta exposició que recordem fins al 24 de setembre. Això és molt perillós sempre a les exposicions, a dir, tenim temps.
Sí, esto es un clásico absoluto. Sí. Dices, no, todavía queda mucho. De repente es el viernes antes y llegas y es la guerra, claro, porque todo el mundo... O sea, que yo recordaría, acostumbraría...
Operació no... sortida de museus.
Efectivament, sí. També és important que l'exposició s'entra en grups de 25, sí? Així que si vienes con más de 25 amics, estereu separats. O sea, que
els populars que es vagin repartint, no?
De fet, les dues últimes cançons és amb tecnologia HTC, si no estic equivocat.
Sí. Som Vibe.
Sí, que bé, diuen que és de la millor tecnologia per realitat virtual, no?
La veritat és que ho hem pogut veure, l'Eli i jo, i ha sigut força interessant. Hi ha una part interactiva on interactues doncs, amb una representació física del dolor de la Björk per la seva separació i pots interactuar amb uns filaments que surten d'ella. I en la segona experiència, aquesta no és interactiva, però sí que et pots moure una mica al voltant d'una mena de Björk virtual, que és una de les coses que m'ha semblat més interessants. A diferència de la platja, que ella et volteja,
sí,
i en algun moment tu la veus visualment molt a prop, la figura virtual de la Björk, que porta una mica la seva cara, que es va acostant, a vegades se m'acosta
molt,
i la sensació realment
que
és física.
Potser massa,
sí,
no?
Sí, m'ha fet una mica de por,
Però jo et dic, la sensació amb el sistema de les HTC Vive és... Era una sensació realment física d'algú que tens molt a prop, que no et toca, però que notes que està a prop, saps? La veritat és que jo l'he sentida.
De fet, volia dir aquí que si has fet algun projecte de realitat virtual, la pregunta clave és si has fet un projecte de realitat virtual en Vive, perquè és totalment diferent. No se puede juzgar toda la realitat virtual si has hecho solamente vídeos de 360 en plataformes com Oculus o altres similares.
No, és que Samsung, per exemple, al final recordem que no deixa de ser un mòbil, amb una pantalla de mòbil. En canvi, HTC és una pantalla ja pensada per aquestes ulleres, fins i tot el so també és diferent, tot.
I molt important, en un espai d'una Vive hi ha uns sensors que permeten al sistema saber on estàs tu en cada moment, és a dir, no solament és un reproductor de vídeo se projecta sobre tu campo visual, no, l'espai sabe on estàs i com t'estàs
movent. És una cosa totalment diferent, una cosa és un vídeo amb 360 graus i l'altra cosa és aquesta, no et pots moure massa, però sí que tens la possibilitat de moure't, acostar-te, tirar-te endarrere quan se t'acosta una mica i el vídeo canvia i la sensació de físicament de tenir-la allà és molt gran.
Doncs José Luis de Vicente, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per explicar-nos aquesta exposició i a la propera parlarem una miqueta de medi ambient també.
Efectivament, feliç estiu a tots.
Molt bé, molta sort.
Gràcies.
Nosaltres ara el que farem és continuar parlant de més música.
638-68-70-30.
Molt bé, Marc Sibila, hola, què tal? Ara està... Ah, clar, és que està connectant una cosa important.
El trobem ara con las manos en la massa. Ara ens explicarà per què.
Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Ara us explicarem... Fem-ne sonar una miqueta. Fes-ne sonar, Eli, va, toca la guitarra una miqueta.
A veure. És una guitarra?
Sí.
Toca la guitarra, Eli? No sé jo.
Sí, no, no...
Què?
A veus?
6 anys de conservatori, eh?
Que la gent no està veient,
es nota,
però és com un teclat, no?
Sí, sí, petitó. Mira, això que està tocant l'Eli és un instrument digital. Marc Sibila, bona tarda l'altre cop. Tu ets professor de l'Escola Diocesana de Navàs, sí. És correcte, i doncs, el programa El Generació Digital ja heu vingut, em sembla, un parell de vegades, si no m'equivoco, pots posar-te més a prop al micròfon. Francesc, de què parlarem exactament?
Doncs mira, és que cada cop que venen els instruments quedem fascinats per totes aquelles caixes que ens porten, plenes d'interruptors, de connectors, de botons que sonen, però a mi el que m'agradaria és doncs, fer-te escoltar una cosa. A veure, digue'm si reconeixes això. Potser l'instrument més estrany que heu arribat a fer mai?
Potser sí. Sí, 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 més no és un dels que vam fer sense gaire intenció i ha acabat tenint una repercussió que potser d'entrada no tenia.
Òbviament per la gent que no... Que no
bueno,
la gent
que no sap, no?
És, sí, era un estenedor de roba, maco.
Déu-n'hi-do.
Molt bé així, eh? Aquest ve això del maco, eh? Molt bé, molt bé. I això, estava connectat a què, això? Com anava, això? Com pots fer sonar un estenedor?
Bueno, clar, el que utilitzem nosaltres són diferents plaques que siguin molt fàcils i acabem transformant els objectes en un robot. No?
Molt bé, que pots tocar i que sona
sí,
directament.
Eren sensors capacitius i cada varilla doncs, estava assignada una nota.
Molt bé, molt bé. El vostre projecte més recent ha estat en col·laboració amb David Quartielles, amb la qual neix Fender Arduino. És una guitarra electrònica basada en Arduino i res, volíem preguntar com sorgeix la idea de fer una guitarra d'aquest tipus.
Clar, la idea, com ha dit el Fèlix, estàvem acostumats a anar amb moltes capses, molts cables i moltes coses, i potser nosaltres sí que ho teníem molt per la mà fer-ho, però si algú volia replicar-ho, doncs a vegades no era tan fàcil. I una mica amb diferents trobades amb el David Quartielles, doncs ell ha creat ara com una plataforma.
Uh-huh.
Que
com es diu?
Es diu Abierto, que la pàgina és abierto.cc.
Uh-huh.
I ell el que ens dona un cop de mà és amb tots els makers doncs fer una mica aquest hardware que a vegades és molt complicat per tal de que a la gent li sigui més fàcil crear-se el seu instrument.
Tu has dit una miqueta que la gent es crea una mica el seu propi instrument, perquè vosaltres no és només que construïu aquests instruments, sinó que els utilitzeu també una miqueta com a base per educació musical i pels sí. makers, no? Per professors i mestres feu coses amb aquests instruments, oi?
Una mica abans, quan heu dit que era una guitarra, de fet és un robot. Vull dir, és un robot educatiu. L'únic que estem acostumats a veure uns robots amb rodes, que a molta gent no ens agrada, i llavors és una manera d'arribar a més gent, no?
M'encanta aprofitar per dir que no t'agraden els robots.
Una guitarra amb rodes també estaria bé.
I llavors l'únic que té és forma de guitarra, però uh-huh. abans has dit que és com un teclat, no? Vull dir...
Fa un pam, eh? Fa un pam.
Sí, sí, sí. No, no, Déu-n'hi-do, és molt gran. Això que comentes als robots, et puc entendre, però clar, és que els robots també donen la facilitat del moviment, del control, de l'espai, el logo, no sé...
Sí, aquest el que et dona és una vessant més artística.
Sí. Sí, sí, sí.
És el que amb tot el rebombori que hi ha d'educació... Doncs sota les cicles d'STEAM, de ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, doncs aprofito per reivindicar aquesta A de la part artística que tant falta en moltes professions tan tècniques.
Canvia la M de matemàtiques per la M de música i segurament atrauràs a molta més gent que les matemàtiques els poden acollonir una miqueta.
Per cert, fa cosa d'uns mesos el president Puigdemont va tocar aquesta guitarra, una semblant?
Sí, vam coincidir amb el festival IOMO
uh-huh.
I va passar per allà i aprofitant doncs, que estàvem ensenyant els instruments doncs la va poder tocar.
Molt bé.
I què tal si la sentim una
mica? Sí, sí, sí. Això. No, farem doncs una versió. Estàs preparat per tocar? Sí?
Mira, com que és un robot, l'he de preparar.
Sí.
I llavors tenim... La guitarra està posada en diferents opcions
uh-huh.
i ara, com que anem a fer una perquè soni bé, l'únic que es tracta és de buscar... de posar amb el to que volem.
Molt bé.
I ara ja qualsevol persona la pot tocar.
Per això ho he fet jo tan malament, eh? Perquè no estava preparada.
No estava afinada.
A veure...
No afinada.
Doncs ara, oients que ens esteu escoltant i que sou també aquí al CCCB, anem a escoltar el Isn't She Lovely, de Stevie Wonder, featuring Instronics. Thank you. A més, vas canviant de to, sense problema, aquí.
Va, la idea és que els que, si ens fiquem ja una mica més en música i matemàtiques, la majoria de músics, quan han d'improvisar, utilitzen una escala que és la pentatònica, que n'hi ha de diferents tipus, no? Uh-huh. Hi ha la major, la de blues, no sé quants... I aquí una mica el que hi ha és dir, doncs busques Isn't She Love Me, quina tonalitat està, en aquest cas està en mi, doncs busques el mi... Si des de remis al tercer, i llavors tens aquesta escala posada aquí matemàticament.
I és harmònic, no? Ja són harmònics.
Sí.
És com...
I llavors,
és l'escala xinesa.
Representa sí, que
les tecles negres del piano.
Exacte.
Que només has d'apretar ritme, o no, i, mm-hmm. i fas la teva improvisació.
Això comentaves que està dins d'aquest espai a internet, és abierto, no? Abierto punt?
Sí, punt cc.
Punt cc. Es pot comprar?
Sí, la idea és que al ser un projecte obert, tu allà et pots descarregar els arxius i la podries replicar, uh-huh. però en cas que no, doncs la pots comprar.
Doncs el que anem a fer ara és regalar una d'aquestes Fenderinos, eh? Fenderinos,
sí.
Correcte. Tinc problemes legals amb Fender, no?
No, de moment no.
D'acord.
No han trucat encara.
I si els tenim...
Comuniquem.
Si els tenim millor.
Estar, millor.
Ara si estàs ensenyant... No? Exacte. Estàs ensenyant la Fenderino, però veig que està en una bossa tot per muntar, eh?
Ja va, clar.
Sí, no?
Què vols, que la donem muntada? No, home, no.
Ens ho havíem plantejat, però vam dir no?
Com a soldar nosaltres, jo no ho sé, eh? Tu, potser si jo sí. tinc les mans molt gruixudes.
És molt difícil, Marc, o no?
No, mira, gens, mira, gens. Una cosa de les coses potents d'aquests projectes oberts és que la gent els agafa, se'ls munta i fa variacions, no? Uh-huh. I, de fet, ja està penjada el un que l'ha connectat amb MIDI, però el manual de soldar ens el van fer des d'una web que es diu hackhistory.io de San Francisco, que ens van fer un unboxing i un directe de com soldar-la.
Molt bé.
I és divertit perquè ho pots recuperar d'allà.
Això està molt bé perquè és fàcil, si no, estic veient els components i si veig que és molt fàcil, això.
Si no t'agrada la música o si no tens capacitats musicals, bueno, sempre tens un trencaclosques, eh? Perquè muntar-ho té el seu.
Doncs, Marc, demanarem que agafis un número d'una persona que ens està acompanyant en aquests moments al CCCB, s'emportarà la Fenderino, i aquesta nit farà un concerts a casa seva. Quin és el número? El número 3.
Número 3?
Qui és el número 3?
Allà el tenim. Oh, oh.
Hem de preguntar-li, hi ha hagut un riure del francès perquè deu conèixer la persona.
Si algú la sabrà muntar,
ah, sí?
Segur que és ell.
Parlem amb ell. Com et dius?
Climent.
Climent, oh. Climent. No et veia. Un oient, un oient.
Climent Aparicio.
Sí, sí. Tens soldador a casa?
Tinc soldador. De fet, fa un any que m'he aficionat a muntar-lo.
Oh.
Vull dir que això és...
Sí, sí. Doncs un aplaudiment pel Climent.
Ha caigut en bones mans, eh?
Sí, sí.
Ei, el que volem és un àudio o un vídeo d'aquesta Fenderino muntada,
tens tot
l'estiu, que facis música. Vés aprenent, apunta't a solfeig o el que faci falta, perquè volem un àudio.
Si ens escolta gent d'escoles, Marc, això què sé, de grups, esteu disposats a ensenyar aquestes tecnologies a gent, a un grup de gent, no?
De fet, a l'Escola de Música de Navàs tenim un grupet que ja estem fent un combo, però un combo més electrònic amb aquests instruments. I la idea és, del setembre, amb la Fundació Bofill i Goteo, mirarem de fer un mecenatge a veure si som capaços de poder oferir aquests coneixements amb dissenyadors, vídeo, àudio i tot, perquè encara sigui molt més fàcil poder-la replicar i muntar-te-la.
Doncs moltíssimes gràcies. Molta sort, no te'n vagis, perquè el programa encara queda en uns minuts. Un aplaudiment pel Marc, sisplau. I ara és moment, el Generació Digital, per parlar de Bola de Drac des de la perspectiva dels seus videojocs.
Bola de Drac Z. Sempre amunt, sempre amunt, na-na-na, tu amb mi.
És aquell moment que la Gina, quan hi ha música d'aquest tipus, bueno, la canta...
És que, de fet, estic intentant no cantar-la perquè no sé si tenim el micro connectat o no, perquè
estava,
no hi ha aquella típica llum vermella i, clar, faig una mica de playback ridícul o de lip-sync
no.
ridícul, però és que jo em posaria a cantar Com si estigués a casa meva, bàsicament.
Doncs, tal com hem parlat moltes vegades del Generació Digital, Bola de Drac va ser un fenomen que no es va quedar únicament en un manga i una sèrie de televisió. Les aventures de Son Goku van arribar a tot arreu en forma de fotocòpies, Albert, Garcia, de cromos, de marxandatge, i també És clar, a través d'una de les seves manifestacions més potents, els videojocs.
Això mateix, i sobre la vessant interactiva de la recerca de les boles de drac, ha aparegut fa unes setmanes un llibre que es diu Dragon Ball, los videojuegos d'una generació, escrit doncs, pel creador de videojocs i amic del programa, David Jaume Andreu, que tenim la sort de tenir aquí, i editat per l'editorial Starte Magazine, de la qual també tenim aquí el seu director, en Ferran González, sobre aquests temes per venir a l'estudi a parlar del llibre.
Molt bé, benvingut, David.
Moltes gràcies.
Gràcies per venir a Girona expressament, al programa.
Sí, senyor.
Ens fa molta il·lusió, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Estàvem de fin de relax, fer una vinyeta amb els amics i, mira, tot un plaer. Com no podia venir, tu?
Molt bé, molt bé.
Doncs recordem que el David Jaume Andreu és fundador i dissenyador de videojocs a Undercoders i co-creador de la Indie Burger Developer i Podcast Replay.
Podcast Replay és un podcast que fas amb l'Albert García.
Sí, senyor.
La Indie Burger, què tal va anar aquesta edició? Doncs... me la vaig perdre aquest any.
Sí, fantàsticament. Vam tenir una nova seu. Mira, la Gina va estar allà i ens vam reunir vora de 250 desenvolupadors de videojocs de tot Espanya, i la veritat és que va anar fantàsticament, sobretot per la qualitat i el nivell dels videojocs independents que s'han fet aquí enguany.
Parlem dels videojocs Undercoders, per exemple, a Retro La Chiasse, és un dels videojocs que han fet, o més recentment al Conga Master, un videojoc de fer la conga, que si no heu jugat us recomano perquè has de fer la conga, literalment.
És que és un joc que si els nostres oients que ens estan escoltant en aquests moments doncs veuen, heu de jugar. És un joc que una mica traspassa la pantalla absolutament perquè sents el que tu has sentit alguna vegada quan fas una conga, el fet que ningú et segueixi. Que sempre ha d'haver-hi...
Moment ridícul en els llagis.
What could possibly go wrong?
No, però clar, és gent també molt valenta, absolutament, i que després pot tenir un èxit absolut i que, de fet, el joc ho pot demostrar i es pot complicar.
Sí, sí. Hem intentat portar, diguéssim, totes aquestes situacions, tant les ridícules com les de màxima glòria, quan tens la conga sencera de tota la discoteca, no?, que també costa més tenir-la i continuar que creixi tot això, bueno, ho he intentat portar en un videojoc i, si més no, és graciós.
Molt. Quan una conga aconsegueix anar-te d'una celebració sense pagar, mereix un videojoc.
Segurament. Albert García, tu t'has acabat el llibre?
Ja me l'he acabat. 250 pàgines, però és un tema que m'agrada molt, els videojocs de bola de drac, i se m'han passat volant. Si us sembla, a continuació escoltarem com sonava el primer videojoc de bola de drac que vàrem poder doncs, tenir a casa nostra.
Això pot estar tocat amb la Fenderino, tranquil·lament. Climent, a veure si fas una versió,
Sí. Aquest era el primer videojoc de bola de drac que David, il·lustra'ns quin era exactament.
Això ens va arribar aquí a través de França, i es deia Dragon Ball Le Secret du Dragon, perquè venien només traduïts en francès, no? Uh-huh. I va ser el primer que va sortir per la Nintendo, per la NES, que coneixem aquí, un joc de l'any 86, va ser el primer... el segon de tota la història de Dragon Ball. N'hi havia un abans que és molt fosc, molt oscur, i aquest sí que va arribar aquí. No va arribar després un joc fins a l'etapa de bola de drac Z, vull dir, això va ser com la gran excepció, i bé, un joc, un passapantalles així d'aventures, que bé, no seria, diguéssim, el millor de la saga, però bueno, va ser el primer tast que vam poder tenir aquí.
Existeix algun llibre com el teu que parli dels videojocs de bola de drac?
Doncs no que el conegui. Això és un projecte que venia de gust fer fa molt de temps. Havíem escrit sobre videojocs de bola de drac, a Podcast Replay li havien dedicat un programa a les seves músiques, però bueno, no hi ha, diguéssim, un recull així tan...
Bueno, exhaustiu.
Ni exhaustiu ni recull. De fet, no, em sembla que no existeix cap llibre que tracti aquest tema.
De fet, el títol del llibre és Los videojuegos de una generació, Dragon Ball. Això vol dir que hi haurà més... Calen més llibres, perquè hi ha molts videojocs.
Calen més llibres, sí, hi ha moltíssims videojocs. En aquest primer volum, diguéssim, tractem els que són els 32 primers videojocs, des de l'any 86 fins al 97. Diguéssim que és quan s'acaba una etapa, no?, perquè acaba la sèrie de televisió, acaba també Volar Drac GT, aquella mena de seqüela que no ens va agradar gaire. I després hi ha com un període de sequia, de que no hi ha videojocs de bola de drac, que passa 5 anys fins que els americans descobreixen bola de drac, llavors es tornen a fer videojocs de bola de drac i llavors no ha parat fins ara, no? Llavors, diguéssim, aquest primer llibre agafa aquesta etapa.
Una pregunta, tracteu també la recreativa, suposo?
Tot, sí, i a més a més, és a dir, tot el que van ser videojocs, pròpiament, ja sigui independentment del format, i a més a més, en la mitja del llibre dediquem unes quantes pàgines a el que eren les maquinetes, que coneixem aquí, les maquinetes LCD, doncs dediquem un episodi tot a repassar-les, perquè també n'hi havia desenes.
I de coses pirates també en parlareu? De videojocs pirata en parlareu?
De moment no m'he entrat aquí, segurament...
Volum 3, volum 3.
En propers volums. No,
perquè jo n'havia jugat a una còpia del Ninja Gaiden amb gràfics...
Correcte, que es deia Dragon Ball, escrit B-O-W-L, no?
Aquesta.
A mi m'agrada la part final, jo he començat pel final. Hi ha una taula amb tots els personatges, on hi ha doncs, Goku, Goku Super Saiyan, Super Saiyan 3, etc. I aleshores marqueu tots els videojocs que surten al llibre i si aquell personatge surt en aquell videojoc. Allò típic de, escolta, és que a mi m'agrada el Vegeta, doncs que sàpigues que surt a 3 videojocs, que són aquest, aquest i aquest. Per tant, a mi aquesta taula em sembla increïble, hi ha una feina de recerca al·lucinant, perquè és allò desbloquejar també els col·leccionables.
Sí. Vam pensar que estaria interessant, no? Sobretot per ja no ser no només un llibre que te'l llegeixes i entens la història, el pas i el valor que han deixat els videojocs en el món del manga anime, no? Sinó també ser un llibre de referència en el que puguis dir, escolta, sortia aquest personatge a aquest lloc o aquest joc, des d'on fins a on agafava la història, no? Doncs agafo el llibre, vaig aquí al final i m'ho puc mirar ràpid, no?
De molt bé. Si parlem, però, d'un videojoc de Bola de Drac que va suposar un abans i un després, va ser aquest.
Hola, Goku! Itto, ya ってみ
Albert, de quin joc és aquesta música?
Home, el més mític de tots, Dragon Ball Z Super Butoden per la Super Nintendo, any 1993, videojoc de lluita. Perquè abans els primers jocs de Bola de Drac eren com d'aventures, aquest era de lluita, i aquest és com el videojoc que va desfermar la bogeria per tenir un joc de Bola de Drac. Jo recordo que, de fet, a la presentació del llibre a la llibreria Gigamesh d'aquesta setmana passada, doncs va ser el gran tema del qual parlava tothom. Per què aquest videojoc va generar tanta expectació?
Va trencar motlles, no? Aquest joc, jo crec que els fans portaven molt de temps esperant-ho. Potser la tecnologia no donava prou de si, als 8 bits, i llavors va arribar just també amb el que era Street Fighter 2, no? Que havia sortit poc abans, que va revolucionar el que era el gènere, les màquines recreatives, i llavors, clar, és a dir, quin és el nucli de Bola Drac Z? Ja no de Bola Drac, que era més l'aventura, no? Sinó de Bola Drac Z, les lluites, no? Llavors, mesclant, diguéssim, aquest gènere amb la sèrie, és que era fantàstic, no? No es podia ser millor que això.
I, a més, aconseguia utilitzava una sèrie d'efectes que et portaven molt a la sensació de la sèrie, com, per exemple, aquesta pantalla partida, com mig diagonal, que permetia que els dos personatges estiguessin molt lluny un dels altres i es poguessin llançar kamehames i efectes i, quan s'acostaven a tota velocitat, poguessin estar lluitant. I també el canvi de nivell, que podien estar flotant a l'aire o...
Poder volar amb un videojoc de lluita, no? O sigui, clar, això no ho podia fer l'Street
Fighter. Però ho feia Bola de Drac i, clar, tu volies fer el mateix.
I, a més, a nivell de factura tècnica, és un joc que estava molt, molt treballat i va ser un dels primers videojocs en 16 bits que incorporava les veus dels actors originals de la sèrie i això, clar, els japonesos els hi va semblar una meravella.
Les veus dels actors japonesos eren molt mítiques i sortien en aquests videojocs, però aquí teníem la versió de Bola de Drac Z en català amb uns moments molt memorables. Atenció, com el que escoltareu a continuació.
A prendre un got de llet que la dona, si voleu. Però no em feu perdre més temps.
En fet, hem parlat moltes vegades d'aquest moment, d'aquesta etapa, que li va donar, doncs, no sé, una altra dimensió aquí a Catalunya, no?
Totalment. Ara sentíem la veu del Vegeta, d'en Joan Sans, és l'actor de doblatge darrere d'en Vegeta, i l'altre conegut és el Marc Zani, que era l'actor de doblatge darrere d'en Son Goku quan ja era adult. Va haver un canvi de to, realment, en la sèrie. Ja no estàvem amb el Goku petit, era tot més enfocat a la lluita i als combats de Bola de Drac.
Sí, la sèrie va donar, bueno, un gir total, no? Va ser però una cosa que venia de lluny, no? Ja, bueno, els tornejos d'arts marcials de la darrera etapa de Goku de petit ja eren molt més potents i de camp més temps. A la gent li agradava moltíssim i, bueno, al final la sèrie va derivar en tot això, no? I de fet, la Terra es va quedar petita per les batalles i se'n va haver d'anar al planeta Namek, no? A veure, buscar nous herois, destructors de planetes i bé, bueno, és el rom que va seguir la sèrie.
L'oportunitat que aquest llibre estigui aquí doncs, és també per esforços de persones diferents que intenten lluitar perquè doncs, es facin llibres com aquests. Aprofitem també que a banda del David comptem amb la presència de l'editor del llibre, en Ferran González, que és responsable del segell Starte Magazine Books, una petita editorial especialitzada en llibres, videojocs, i que està al teu costat, no?
Sí, senyor, aquí el tenim sentadet i ja ha disposat al tercer grau d'interrogatori.
Molt bé, estem parlant d'una editorial de videojocs.
De llibres de videojocs.
De llibres de videojocs.
Ara sí que es pot dir que és la primera, darrera, única editorial que es dedica a publicar llibres íntegrament dedicats als videojocs.
Molt bé.
I a més, de casa nostra.
Mm-hmm. Molt bé, ets una persona valenta, Ferran, eh? Bueno. I emprenedora.
Diu que bueno, és que d'així, bueno, tal, no sé què, bueno, tal, tal. Bé, el que fa, a veure, això no és gratuït, perquè la gent que no ho sàpiga, no és el primer llibre que treu, porta mitja dotzena, una cosa així, deus portar, no, més o menys?
6 llibres porto, editats per mi, i 4 que vaig fer als serveis editorials abans, no sé si algun recordeu de 8 chocolates, però editats per mi, 6.
6.
6-10, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Aquest llibre que tenim aquí a les mans, del David, que tracta els jocs de Bola de Drac, podríem dir que es tracta d'una col·lecció, que és de White Line, la línia blanca, que l'Alfred Franz us explicarà millor, que en teoria, o pel que sembla, pel que veiem, tracta de figures del món de la ficció en l'àmbit dels videojocs. Com és això?
La idea va sortir fa temps de fer dues col·leccions, una era de White Line i una altra era Premier. El Premier era més d'assaig, de llibres, cròniques i coses aquestes, i la de White Line era sobretot de tractar personatges que no estaven dins del món del videojoc exactament i veure com s'ha transmet, s'ha ficat dintre del món dels videojocs, com des de la literatura, del cinema, i vam començar amb un personatge molt conegut que era el Sherlock Holmes, i vam seguir amb el Goku i la seva família.
Molt bé.
I tenim més projectes amb més personatges que no tenen res a veure amb els videojocs i que tenen 20, 30 o 40 jocs.
I que no es poden dir, eh?
O segurament, sigui,
no,
segurament.
No li vagis a preguntar.
No. Anava a preguntar que gent com el David, que parla de videojocs o de música de videojocs o del que sigui, m'imagino que és gent molt passional. Jo em trobo que la gent que en sap de videojocs és gent molt passional i jo crec que poden fer 2, 3... T'hi trobes, això, normalment, que és gent marcada pel mateix patró?
Sí, a veure, m'hi trobo de tot, vale? Però sobretot quan jo plantejo un llibre a un autor, sé que pot parlar molt bé d'aquest tema. No busco qualsevol, en teoria. Sempre n'hi ha gent que rebo mails de gent que vol fer llibres amb la meva editorial i tal, però quan llegeixo coses d'aquesta persona, doncs veig que li falta recorregut, no?
Molt bé.
I, bueno, tinc que sempre fer una mica de separació entre...
Molt bé. Ferran, moltíssimes gràcies. Després et regalarem un d'aquests llibres, però abans, se'ns acaba el temps, hem de fer moltíssimes coses en 8 minuts, però no podem acabar sense mencionar un videojoc que es va presentar durant la darrera edició de la Fira de Videojocs de 3, i que per molts ha estat un somni fet realitat. Albert, tu dius que és la gran sorpresa de l'E3?
Una gran sorpresa, sens dubte. Quan va aparèixer el Goku allà a la conferència de Microsoft a Los Angeles a l'E3, tothom es va emocionar, van aplaudir moltíssim. Diria que és el joc que més la gent va cridar i va aplaudir. Va ser bastant espectacular. El vaig poder provar, és un joc de combats, es diu Dragon Ball Z Fighters, amb una Z al final, i és espectacular perquè és com tenir la sèrie de televisió de Son Goku i companyia com igual, 100% igual, a la pantalla i tu jugar-la.
O sigui, allò que ens passa amb el FIFA quan juguem a un partit de futbol que no diferencies, aquí es pot veure, tu has jugat o l'has vist?
No, no he jugat, no he tingut tanta sort com l'Albert de moment, tot i que m'hagués agradat, però sí, realment a nivell visual és espectacular i lo maco d'això és que 30 anys després del primer videojoc encara trobem noves maneres de reinventar Bola de Drac Z, i si bé, per exemple, el Super Butoden que comentàvem abans ens semblava el joc definitiu, després va venir el Budokai, ostres, és que això és el joc definitiu, i ara, no, a ple 2017, doncs encara ens sembla que hi ha un joc de Bola de Drac que és el definitiu, no? Que no pari, tu.
Quants jocs, de quants jocs parles en aquest llibre?
De 32.
32. Correcte. Quants n'hi ha del Bola de Drac?
Doncs hi ha a vora uns 90.
Quants en tens?
La majoria.
Sí? Sí. Et falta algun o no?
Em falta algun. Per exemple, el primer d'aquest llibre, el primer de tots, Dragon Deck Hikyu, un joc per la Super Cassette Vision, una consola
que és molt estranya.
Rara. Sí. Sí, doncs aquest, malauradament, encara no està a les meves mans.
Molt bé. Anem a treure un número d'aquí, David, que serà una persona que ens acompanya al CCCB. Es quedarà aquest llibre assignat per tu, que faràs un dibuix ara pixelat a dues planes de 64 colors en aquests moments. No, no és una broma. No, però que sí que li pots signar, si vols.
T'imagines?
I tant.
Escolta'm, ho podria fer. Quin número és?
El número 2.
Doncs el 2 s'emporta aquest llibre, aquest noi d'aquí, doncs mira...
Quina sort, eh?
Sí, sí, escolta'm, està molt bé.
Molt jovenet, aquest noi, per saber exactament què és una Famicom.
Una bona introducció, eh?
Exacte, exacte. Escolta'm, David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estarem esperant la segona edició del llibre, que quan es pot dir això?
L'any vinent, ja. L'any vinent. Ho guardarem per l'any vinent.
El tens escrit, ja?
No, està començat, però encara no està finalitzat.
Doncs un aplaudiment, sisplau, pel David Jou Andreu. Va, nosaltres queden 5 minuts i anem a fer aquests sortejos tan importants al Generació Digital.
Jo torno a posar els números a dins.
Molt bé, molt bé. I escoltem ara la música d'un joc d'aquesta consola. Oregon. Que bona és la banda sonora de Splatoon 2.
Mola molt, sí, sí, sí.
Mola molt, eh? O sigui, em recorda molt a jocs de l'època de la Dreamcast.
Jet Set Radio, sí. Aquest tipus de jocs recorda moltíssim.
Sí, sí, això fa molta il·lusió. Cris, regalem una Nintendo Switch i també el Zelda. Per quin joc s'aposta Nintendo aquest estiu?
Doncs molt ràpid. He estat mirant jocs de Nintendo Switch i he vist moltíssims llançaments aquest estiu. Ara al juliol sortiran, per exemple, el Minecraft Story Mode, tota l'aventura sencera, i l'Splatoon 2, que escoltaven ara la banda sonora. A l'agost podrem veure el Mario & Rabbids Kingdom Battles, un RPG per torns, molt interessant. I pels fans de l'edició blau sortirà també a l'agost el Sonic Mania. Més endavant, al setembre, tenim jocs com Dragon Ball Xenoverse 2, Pokémon Tournament DX, versió que recull tant els personatges de la versió de Wii U com els de la versió de la recreativa, FIFA 18 i NBA 2K18, com és habitual en aquestes dates, i ja a l'octubre, passat l'estiu, si som pacients, ja podrem gaudir d'uns dels llançaments més sonats de l'E3, com és el Super Mario Odyssey, un joc que segurament es vendrà molt i molt bé, sobretot al Japó.
I que aquí a la taula l'Albert l'ha jugat, eh?
El Mario, l'Splatoon, el FIFA...
T'ho diem.
El Mario i el Rabbids...
Et puc tocar una mica?
Vinga, fora d'aquí, fora!
Abans de donar la Switch, penúltim regal, un segell. Regalem un segell al Generació Digital, molt especial, i uns pins exclusius. El segell, quin és exactament, Francesc?
Bé, el segell no és un segell, és una mini làmina, em sembla que hi ha uns 8 segells, dedicats a la Badia del Crimen. És una col·lecció de correus dedicada a les TIC, i aquesta és la tercera edició, i l'han dedicada a un videojoc, un dels grans, no? Aquell millor videojoc de tota l'edat d'oro del software espanyol, com se sol anomenar.
Doncs mira, agafa tu mateix. Aquesta serà pel segell, un número pel segell.
Doncs el 9.
El 9. Doncs mira, el 9 se'l queda.
Fantàstic.
Atenció, perquè té sorpresa. A les finestres, si fiques el dit, s'escalfa una mica i el paper és tèrmic i apareix un objecte.
I apareix un dels objectes que es podria utilitzar durant el joc.
Després tenim ràpidament també un lot de pins. Aquest lot de pins el va aconseguir el Francesc. Són pins estranyíssims i de col·lecció.
Sí, senyor, pins d'Android, trets del Mobile World Congress.
Són de col·leccionista, eh?
Amb el passaport inclòs, eh?
Sí, només es poden aconseguir durant el Mobile World Congress.
I és el número 6.
El número 6.
I la safata Star, que entregarà el premi.
Molt bé. I ara sí, tornem a posar els números, perquè els hem tret abans, però ha estat molt bé, perquè tot està molt repartit. I anem a treure el número guanyador de la Nintendo Switch.
Buah!
Lola Cuadrado, que serà la nostra persona.
Jo no puc, eh?
Ai! La Switch amb el Zelda, poca broma,
sí,
eh?
Sí, sí. El número...
Ai, quin número?
13.
El 13.
Mare de Déu, senyor!
Hi ha hagut crits, hi ha hagut crits.
Sí, hi ha hagut un crit. Impressionant, m'ha agradat molt.
Però truqueu al Samor, eh?
S'ha desmallat, gent plorant.
El 112, per favor.
Sisplau, necessito el nom, com et dius?
Jo voldria fer notar que quan li he donat el número dic, mira, ho sento molt, donar-te aquest, però és el que hi ha. Dic, potser hi ha sort, eh?
A veure, molt bé, com es diu el nostre oient?
Òscar.
Òscar, el tenies la Switch, no?
No, em vaig comprar el joc a part, abans de tenir la consola.
Què dius?
Sí.
Sí.
Per tant, podríem sortejar el joc?
Sí, certament. Ja doncs escolta, moltíssimes felicitats a gaudir-la.
Això espero.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs s'emporta el nostre oient aquesta Switch, aquesta Nintendo Switch. Oients, un aplaudiment, moltíssimes gràcies per tots, sisplau. També, vull donar les gràcies també, a banda de tota la gent que ha vingut i els tècnics que han vingut i a la gent de Catalunya Ràdio, la Laura Marín, que és aquesta persona que està aquí, és la nostra Lara Croft, que ara s'amaga, és la nostra Lara Croft, aquesta persona que ens aconsegueix totes aquestes coses per fer el programa aquí. Laura, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Seguim-nos a partir del dissabte 2 de setembre a les 12 de la mitjanit. Aquest estiu, repeticions els dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb el millor format d'àudio que podeu escoltar, però seran programes repetits, que ho sapigueu. Gràcies també a l'amic, al nostre amic Oriol Lamau, que no ha pogut venir avui al programa en directe. Gràcies i fins de setembre. Adéu-siau.